L'Escala obre un expedient a Urbacer l'endemà de la incidència de cap d'any. L'alcalde Josep Bofill ha qualificat de desagradable l'acumulació de deixalles sobre la festa després de la festa de cap d'any perquè, segons ha explicat, no s'hauria efectuat el servei especial de recollida de residus. Els pagesos desconvoquen el bloqueig a l'autopista AP7 després de la reunió amb el president Illa, que ha ratificat els compromisos adquirits pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. El sector es mostra satisfet pels acords assolits que es centren a minimitzar els efectes del tractat de la Unió Europea amb Mercosur, encara que amenacen amb noves protestes si no es compleixen. Un any més, l'Associació de Propietaris Estrangers de l'Escala ha celebrat la vetllada de la Galette de Roi, el casal del jubilat, una tradició francesa del Dia de Reis que aquesta comunitat comparteix entre els seus socis. I demà dimecres 14 de gener a les 8 del vespre comença la quarta temporada de Toca la Sam a Canal 10 Empordà. El programa musical presentat per Jordi Piqué torna a la graella televisiva amb 13 nous capítols temàtics i diferents espais dedicats a artistes o grups representatius de la música nostàlgica dels anys 40, 50, 60 i 70. El Futbol Club L'Escala ha tancat la millor primera volta de la història a la Tercera Federació amb 27 punts. Els de David Gurillo han superat els 19 i 18 de les dues primeres temporades. Youssef és el màxim golejador amb 11 gols. Marc Bec ha estat titular als 17 partits, mentre que Jonathan Murillo i Antonio Bioque són els que han jugat més minuts. I el temps canvi avui cap a situació de sud, un panorama més humit i més temperat. Avui jornada de núvols prims i demà es sumaran més núvols baixos i humitat. Fins aquí el butlletí d'aquest dimarts 13 de gener. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala, a prop de tu.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on parlarem de les novetats de la llotja de Cambrils. Sabrem què és el que s'hi cou aquests dies. Després descobrirem el llibre La huella ballenera, que fa referència a les balenes que podem trobar al nord d'Espanya. L'associació Cetàcia ens dirà quins albiraments ha fet aquest passat 2025 i acabarem el programa d'avui coneixent la nova presidenta del Club de Rem d'Arenys de Mar. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Ran de Mar. Una setmana més volem conèixer la realitat de les llotges del nostre territori. Ara fem aturada a la llotja de Cambrils, on ens porten les últimes notícies, però parlarem, com ja hem fet en alguna ocasió, de l'etiqueta peix de llotja. Ho fem amb la gerent de la confraria de pescadors de Cambrils, Clàudia Masdeu. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, com va el funcionament d'aquesta iniciativa de l'etiqueta peix de llotja?
Bé, doncs arrenquem ara aquest 2026 amb el segell de qualitat d'ús de peix de proximitat de les llotges de Catalunya. Creiem que és un projecte innovador, unificador, i que ve a promoure una mica, doncs, al final, a posar en valor el producte pesquer que tenim al nostre territori, a posar en valor el sector pesquer que tenim al nostre territori i en si tota la cadena de valor del peix.
Al final, per la gent que no ho sàpiga, tot i que n'hem parlat en alguna ocasió, aquest segell de qualitat d'alguna manera és per diferenciar els restaurants o els establiments que utilitzen o que cuinen amb el peix d'aquí, de casa.
Exacte. És a dir, nosaltres, per una banda, vam veure una doble necessitat. Per una banda, teníem els consumidors, tenien aquesta voluntat de conèixer i de saber quins eren aquells restaurants que treballen amb peix de llotja, i per l'altra, els propis restaurants volien fer-se ressò o tindre aquest punt positiu com a restaurant que treballa amb un peix de qualitat i de quilòmetre zero. I això ve a donar resposta a aquestes dues necessitats, no? Tant de consumidor com dels restaurants. En aquest sentit, doncs, es va realitzar aquest projecte a través dels grups d'acció local pesquer de tota Catalunya, de la mà també de totes les confraries de pescadors, i jo crec que això és el secret de l'èxit, no? que intentem arribar a aquest cercle perfecte entre grups d'acció local, confraries de pescadors i les seves federacions, i acabar amb aquesta cadena de valor de restaurants i consumidor final. Jo crec que és la manera de tirar endavant aquesta col·laboració, aquesta cooperació, que al final és quan veiem que els projectes acaben tenint èxit.
Això et volia preguntar, és una iniciativa, perquè aquí hem parlat amb altres confraries de pescadors, amb altres persones de grups d'acció locals pesquers d'altres territoris, és una iniciativa conjunta que no només sorgeix aquí a la Costa Daurada, sinó que crec que abarca tota la costa catalana.
Tota la costa catalana, és que aquí està el secret. Això perd el sentit si ho fem únicament des d'un municipi, des d'una cofreria, perquè al final les cofreries acabem servint peix a restaurants de tota Catalunya, i no té sentit fer-ho a petit nivell o crear diferents tipus de segell, que al final doncs poden portar confusió al consumidor final. Hi ha un únic segell, unes úniques regles del joc i una única manera de que el consumidor tingui aquesta informació i aquest coneixement.
Entenc que per poder fer això us heu hagut de posar d'acord d'alguna manera de quins criteris a l'hora de donar aquest segell, quins criteris utilitzàveu a l'hora de donar aquest segell als establiments, no?
Exacte, sí. La veritat que és el primer any. Jo crec que al final aquest és un projecte pilot, per dir-ho d'alguna manera, que bueno, estem una miqueta a l'expectativa de quin és el resultat, perquè al final doncs això no s'ha fet mai. És la primera vegada, sí que tenim aquesta demanda, com et dic, des de consumidors, restaurants i confraries. Però bueno, a l'hora d'aplicar-ho té la seva dificultat, no? Quin és el mètode, quins són els requisits, quins són els principis i quin és l'ús d'aquesta gel. Per tant, doncs, bueno, ho hem fet, sabem que és possible que l'any que ve doncs, potser s'hagin de fer certes adaptacions o adequacions a la manera de treballar, però la idea ja és la que volem, no? Que és aquesta, reconèixer els restaurants que treballen amb peix de proximitat i donar aquesta eina al consumidor final per poder dir, ostres, doncs, jo vull anar a menjar peix fresc de les llotges de Catalunya, doncs on puc anar-hi?
Més enllà de que el peix sigui de les llotges del territori, hi ha algun altre paràmetre més que ha de complir l'establiment per aconseguir aquest segell?
El requisit general és presentar la sol·licitud, i amb la sol·licitud s'ha de presentar un certificat, sigui de cofreria o a través de majorista, d'un mínim de consum de 12.000 euros anuals. D'aquesta manera aconseguim que no pugui tenir qualsevol mínim consum al segell, sinó que es pugui acreditar un ús habitual i una mínima quantitat de varietat o d'ús d'espècies a les seves cartes. Llavors hem ficat aquí aquesta limitació, en aquests 12.000 euros anuals, i llavors és això. Nosaltres a la pàgina web peixdellotja.cat està tot el projecte explicat, està el model de sol·licitud i el model de certificat, on ells poden accedir, omplir-ho i presentar-ho, i se li atorgarà aquest segell. Evidentment, el segell sempre fa referència a l'any anterior, no? Perquè ara, el 2026, nosaltres podem acreditar que hi ha hagut un consum de peix al llarg del 2025. I aquest segell s'anirà renovant de manera anual al llarg de que vagin passant els anys.
Hi ha hagut molts establiments que s'han interessat. No sé si ha costat o ha sigut relativament fàcil.
Bé, el termini d'inici de sol·licituds comença ara, a mitjans de gener, 15 de gener, començarem a obrir per rebre aquestes sol·licituds durant un mes i mig o així per poder-ho acreditar. I bueno, jo espero que la resposta sigui bona, perquè al final, doncs, quan és un projecte que s'ha fet derivat d'una demanda, entenem que aquest ha de ser l'objectiu. Però d'aquí un temps ho parlarem i esperem, doncs, tenir aquestes bones notícies de fer les primeres entregues del segell i que, a més, doncs, el consumidor pugui tenir aquesta informació. No només farem entrega del segell, que serà una manera visual d'informació que tindrà cada establiment, sinó, a més, a través de la pàgina web anirem adherint tots els restaurants que el vagin obtenint.
Entenc també que l'objectiu és ampliar, o sigui, que hi hagi més restaurants que a partir d'aquest segell vulguin obtindre peix a les llotges del seu territori i peix fresc.
Exacte, clar, és a dir, nosaltres sabem que tenim un gran producte, sabem que tenim un producte de qualitat, que tenim un producte sostenible, que tenim un producte que recolza el territori, però és que, a més, amb aquest segell que acredita el seu ús, és una marca, és un distintiu claríssim respecte als altres establiments de restauració, i és una crida més a la qualitat del teu servei. Així que jo crec que això anirà creixent a mesura, com més consumidors finals, com més clients vagin a buscar aquest segell i tinguin aquest interès, més sol·licitants hi haurà.
Canviem de tema, no sé si hi ha algunes novetats a la llotja de Cambrils. Com heu començat aquest 2026? Vam tancar el 2025, estàveu a l'espera de les respostes d'Europa, de les decisions d'Europa. Com ha anat això?
Doncs sembla que Europa no ens dona temps de descans. Ara ha sortit la normativa del reglament de control que estableix, doncs, un avís d'entrada a port amb 4 hores d'antelació, fent una declaració de totes les espècies quilo per quilo que s'hagin capturat, sigui la quantitat que sigui. Bueno, unes mesures o una normativa que és absolutament impossible d'aplicar per la tipologia de flota pesquera que tenim a tota la costa catalana, bàsicament perquè les nostres embarcacions treballen a una zona més propera a port que les que puguin treballar a la zona de l'Atlàntic i això, amb molt poques hores de feina al dia, i per tant, doncs, és impossible informar d'aquesta entrada a port i de la quantitat d'espècies que es porten amb aquesta antelació que es demana. És una barbaritat. A més, estem parlant d'un tema de seguretat marítima, és a dir, no poden estar els pescadors a l'hora de retorn a port, doncs, preocupats per aquest càlcul, aquest passatge de cadascuna de les espècies que han capturat. I a més, estem parlant de tot tipus de modalitats, i l'arrossegament, per exemple, agafa gran diversitat d'espècies cada dia. I doncs ara ens trobem en aquesta nova batalla. No n'acabem una, que en comencem una altra.
Això anava a dir, no hi ha treva, d'alguna manera.
No, cada vegada anem apretant més el sector pesquer. Bueno, més que sector pesquer, parlaria ja de sector primari, perquè crec que tots estem en la
mateixa situació. Sí, aquests dies hem parlat molt dels pagesos i estan una mica en situació similar, diferent però similar.
Sí, al final és un sector estratègic, és un sector bàsic, jo crec que per un país, que per un estat, i tinc la sensació que se'ns està oblidant, no?, aquest fet, a part de tot el valor identitari, de tradició, de cultura, de qualitat, de producte. A més, tot això sembla que se'ns està oblidant i ho estem perdent, i i s'han d'aplicar mesures de manera immediata perquè aviat serà tard per aquest sector primari.
En aquest sentit, què és el que podem trobar aquests dies a la Llotja?
Bé, doncs estem en molt bona època en captures. La veritat, nosaltres aquí a la zona de la província de Tarragona ens trobem la modalitat d'encerclament en temporada de paralització biològica fins al 19 de febrer. Però parlant d'arts menors i d'arrossegament, les captures són molt bones, amb gran varietat. Estem parlant de bonito, de pop, de llenguado, encara comencem amb la temporada de la galera, el rap, la palalla, el sorell, també el sorell està sent una gran espècie en quilos aquests últims dies. I bé, doncs les pluges, el fred, aquest moviment del fons marí que hi ha hagut els últims dies ho està afavorint. I per sort el preu està acompanyant, vull dir que jo crec que per la feina del propi sector i per l'estoc pesquer que podem trobar estem amb una idea molt positiva per aquest 2026. Ara només ens falta que ens acompanyi aquesta aplicació de normatives i legislació i defensa política, per dir-ho d'alguna manera.
Ja per anar acabant, l'última pregunta, acabàvem també el 2026 pendents d'aquest espai d'interpretació, s'ha d'inaugurar en breus, no?
Exacte, està previst que s'inauguri a principis de febrer, espero confirmar-vos la data en breus, però sí, ja ho tenim tot lligat i queda tancar aquesta data per presentar al públic en general el centre d'interpretació amb l'aula gastronòmica i totes les activitats que volem executar-hi allà per, com bé deia, i continuar amb aquesta feina, no?, d'explicar tota la tasca del sector pesquer en els últims anys, tota la tasca que ha realitzat al llarg de la història del sector pesquer en relació amb els municipis i el territori, no?, a nivell identitari i cultural, i per donar aquest agraïment al sector pesquer, que crec que també s'ho mereix, que ha arribat el moment d'alçar la veu i dir, escolta, hem fet molt bona feina, continuem fent bona feina i a més treballem un producte excel·lent. Per tant, doncs, toca dir-los i toca reconèixer-los i toca posar-los en valor, i què millor que aquest centre d'interpretació i aula gastronòmica.
Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Clàudia Masdeu, per atendre'ns un cop més aquí a Arran de Mar.
A vosaltres, com sempre. Fins la propera.
Continuem a la Ronda Mar, ara no parlarem de peix, parlarem de balenes, perquè viatjarem fins al nord de la península Ibèrica per descobrir quina relació ha tingut la costa cantàbrica amb la caça de balenes, Sergi.
I ho farem, Marina, amb l'Àlex Aguilar, un dels autors del llibre de l'empremta La huella balenera al nord de la península Ibèrica. Ell és catedràtic de zoologia a la Universitat de Barcelona, professor, i havia estat també director de l'Institut de Recerca en Biodiversitat. Àlex, sigues benvingut aquí a la Randa Mar.
Molt bé, moltes gràcies.
Primer de tot, crec que toca que ens presentis com cal aquesta ocasió, sense cap spoiler greu, per si algú se la vol, esperem que molts oients se la comprin. Què ens hi trobarem en aquest llibre?
Mira, és un llibre que en realitat molta gent m'ha comentat que no és un llibre, sinó que són dos llibres. O sigui, és un llibre composat per dues parts molt ben diferenciades. La primera part és una història de la pesca balenera a la península Ibèrica, o sigui, explica des de l'inici al segle XI fins al final al segle XX, explica el desenvolupament, com va anar evolucionant la pesca, quins sectors van estar més implicats, quines regions d'Espanya, i a més també pues, com va anar canviant pues, tota l'operació, perquè són quasi 1000 anys d'història. I la segona part és com aquesta activitat ha tingut una trajectòria tan llarga, perquè repeteixo, han sigut quasi 1000 anys de història, i a més ha estat sempre practicant-se d'una manera continuada, doncs això ha deixat una empremta al llarg de tota la costa, sobretot de la costa del Cantàbric, bueno, del Cantàbric en el sentit extens, incloent tota Galícia i una miqueta de la Galícia, diguéssim, també atlàntica, a partir d'alguna manera. Llavors, això ha deixat una empremta molt important, que és perfectament visible ara, i la segona part és bàsicament com una guia de viatges, o sigui, és localitat per localitat. Hi ha una cinquantena de localitats que van ser antics ports baleners, hi ha alguns museus també, i llavors en aquests llocs expliquem localitat a localitat, pues, quina va ser la història, el paper que va jugar la localitat en la història balenera, i què podem veure en aquests moments encara a nivell d'edificis, de talaies, escuts nobiliaris, documentació, etc.
Un científic com tu, Àlex, com encara un llibre que pel que m'estàs explicant és sobretot patrimonial, si podem dir així?
Sí, això és cert. Per un motiu, a veure, jo m'he especialitzat en la pesca de la balena, i la balena, o la situació, i he fet molts estudis biològics, perquè jo sóc biòleg de formació, he fet molts estudis biològics sobre les poblacions de balenes, sobretot en els aspectes que tenien que veure amb la seva demografia i la seva, diguéssim, recuperació després de tants segles d'explotació. Però clar, per fer això cal estudiar la biologia dels animals, però també és impossible treure conclusions i entendre l'estat de les poblacions si no fem marxa enrere i estudiem també la història, la trajectòria històrica que han patit, diguéssim, aquestes poblacions. Llavors, per això, vull dir, una part de la meva recerca ha sigut precisament mirant cap enrere, o sigui, la trajectòria històrica de la pesca balenera.
Ara ho has dit, és un llibre que mira evidentment enrere, que mira en el passat, però què ens queda avui de tota aquella indústria d'aquesta caça de balenes al nord de la península?
A veure, queda molta petjada, molt rastre. O sigui, si d'entrada hem de pensar que les últimes baleneres, les últimes factories baleneres que pescaven de manera industrial i modern a Espanya, que van estar localitzades a Galícia, van tancar l'any 85. Llavors, aquestes factories encara existeixen, és cert que estan abandonades i estan en runes, però vull dir, són complexos industrials molt interessants que es mantenen perfectament, algunes d'elles, diguéssim, no diré que en perfecte estat de conservació ni molt menys, però vull dir, sí que tota l'estructura la podem reconèixer, podem entendre com funcionava tot allò. Per una altra banda, també, en altres localitats que no va haver-hi pesca, diguéssim, industrial, però que va haver-hi una pesca que remonta a l'edat mitjana, en aquests llocs el tipus de resta que queda és resta més arqueològic, són edificis que estan preservats, alguns d'ells, o bastants d'ells, torres de guaita, cases de producció i materials que estan diguéssim, en museus, preservats en museus, i també, vull dir, les esglésies, per exemple, hi ha moltes esglésies que tenen, jo no sé, sepultures d'arponers, per exemple, i allà, pues, està la marca de l'arpó i el nom de l'arponer i amb símbols baleners, etc., deixant a banda de que molts dels pobles de la costa cantàbrica, en el seu escut d'armes, apareix una escena d'una pesca balenera, l'Ekeiti o Bermeo, el Darma. Hi ha molts pobles que tenen molt viva l'història balenera.
Sempre hem escoltat que els veritables, si m'ho permets la paraula, encara que no quedi gaire bé, reis d'aquest tipus d'ofici eren els països del nord, però en el cas del que estàs explicant d'aquí d'Espanya, els hi arribava a fer la competència, o quin era el poder d'aquesta indústria, en aquest cas el poder econòmic i també social?
Mira, això és un error historiogràfic. O sigui, d'alguna manera, en els darrers potser 100 anys sí que ha sigut cert que les poblacions que van tenir més, o sigui, les activitats baleneres que van tenir més importància van ser les que es van fer en aigües fredes, es van fer a l'Antàrtida o a les zones polars o al Pol Nord, diguéssim, a Alaska, a Groenlàndia, etc. Però això és només els darrers 100 anys. O sigui, diguéssim, de fet, els documents més antics que existeixen a tot el món que demostren una activitat balenera provenen del País Basc, no són dels nòrdics, ni molt menys. I durant prop de 300 o 400 anys, pràcticament fins al segle XVI, els bascos van dominar per complet el mercat i l'ofici, diguéssim, a tot l'Atlàntic Nord. Va ser només a partir del segle XVI i sobretot a partir del XVII quan els bascos perden una miqueta de pistonada i llavors comencen altres països, Holanda, Noruega, Anglaterra i tal, comencen a capturar balenes i aprenen precisament dels bascos. O sigui, en realitat, el que passa és que això és una història, diguéssim, que a través de Moby Dick i a través del registre, diguéssim, i la difusió, diguéssim, històrica més moderna, pues, els països com Anglaterra, com Estats Units i com Noruega, pues, han tingut molt impacte. Però això és erroni. O sigui, el país amb trajectòria balenera més important de tot el món, consolidada, vull dir, hi ha gent que diu que, bueno, que potser en algun lloc havien fet, però no hi ha un sol document que demostri. O sigui, van ser els bascos, i els bascos van ser els que la van exportar per tota la costa espanyola, però també per Irlanda, per Noruega, per Groenlàndia, per Islàndia, i van arribar a Terranova i van tenir bases a Terranova. O sigui, Terranova està ple de... ple. Vull dir, hi ha bastantes toponímies, caps, noms de caps, noms de ciutats i tal i qual, que són noms bascos.
Mm-hmm. Interessant. Perquè has dit que el pic d'aquesta indústria, aproximadament, que l'hem d'estudiar del segle XIV, segle XV, no? Perquè, pel que m'acabes de comentar fa una estoneta.
A veure, va anar evolucionant. O sigui, comença, segons els registres, és possible que fos més antiga, del segle XI. El que passa és que els documents més antics són del segle XI. Clar, hem de pensar que en aquella època s'escrivia molt poc. Llavors, els primers documents que tenim són del segle XI. A partir del segle XIII, XIV i XV hi ha una activitat molt important al llarg de tota la costa espanyola. I és a partir del segle XV, bueno, finals del XV i principis del XVI, que comencen a marxar a Terranova i al nord de Groenlàndia i a les Illes Spitzberg i tal, i llavors l'operació es desplaça, surt de la península Ibèrica i se'n va més cap als mars del nord. Però continua a la península Ibèrica. És cert que més no hi ha tanta activitat, perquè, entre altres, perquè les poblacions de balenes s'estaven resentint després de tants segles d'explotació i anaven baixant d'abundància. I després, al segle XX, hi ha una segona revifada, que és quan s'implementen factories baleneres modernes, diguéssim, amb equipaments ja industrial. Uh-huh. I llavors, novament, té una gran importància. O sigui, de fet, la pesca a la península Ibèrica va haver-hi un any, concretament a l'any 23, que va ser el segon rècord mundial de producció d'oli per barco. El segon rècord mundial de tota la història de la pesca balenera. O sigui, mai s'havien agafat tantes balenes com aquí.
I això arriba fins que entra en vigor el Tractat de Protecció, no? Fins a segona meitat del segle XX. Fins a l'any 85.
Sí, sí. O sigui, l'any 85, precisament gràcies al vot d'Espanya, perquè, o sigui, ja feia uns quants anys que la Comissió Balenera Internacional, que és la comissió, o sigui, l'organisme internacional que és la balenera, estava intentant fer una, el que es deia, una moratòria, o sigui, un cessament temporal en la pesca industrial de balenes. Però mai arribaven amb els vots. O sigui, sempre quedaven... això es va portar a votació en anys successius i mai passava. I va haver-hi un any, que va ser l'any 82, que l'any 82... Espanya, que en aquell moment volia entrar a la Unió Europea i a més hi havia un moviment ecologista, diguéssim, que va fer molta pressió, llavors Espanya es va decantar, diguéssim, per votar a favor del cessament, tot i que tenia operacions baleneres, tenia tres factories baleneres treballant, llavors, operatives. I llavors això es va aprovar l'any 82 i va entrar en efecte a l'any 85, i el 85 va ser l'últim any que es van pescar balenes aquí a Espanya.
I Àlex, el fet de que hàgiu pogut fer aquest llibre, hàgiu pogut fer aquest recull, vol dir que amb totes aquestes comunitats autònomes, en el cas d'Euskadi també, han tingut la cura que s'havia de tenir en conservar o fins i tot en difondre aquest patrimoni, o hi ha quelcom que s'ha fins i tot amagat perquè ara mateix no queda molt bé parlar d'aquella indústria?
Mira, sobre això que preguntes és interessant perquè té molt a veure amb la percepció de la societat amb això. O sigui, en els llocs on la captura va ser molt antiga, uh-huh, bàsicament al País Basc, a Cantàbria i Astúries, allà s'ha... clar, estem parlant... o sigui, en aquestes zones es va pescar balenes fins a al segle XIX, mitjans del XIX, vale? Alguna balena, l'última va ser concretament el 1901, vale? Uh-huh. O sigui, tècnicament al segle XX, però vull dir, parlem de segle XIX. Llavors, com això ja es veia com una cosa passada, llavors hi ha hagut molt interès en preservar el que quedava. I llavors hi ha molts museus, hi ha molta... bueno, hi ha hagut molts estudis també sobre aquest tema en aquestes regions. En canvi, a Galícia, que va estar funcionant fins al 1985, allà ho vivien com una activitat que no tenia, diguéssim, entre cometes, massa interès, per dir-ho d'alguna manera. De tal manera que, tot i que hi ha restes molt més moderns, s'ha preservat molt pitjor. O sigui, hi ha hagut menys cura en la preservació. Uh-huh. I senzillament perquè no se li ha donat valor. És curiós com, pues això, o sigui, el País Basc, diguéssim, la pesca de balenera és una cosa que està molt ficada dintre de la historiografia del país, i en canvi a Galícia, que va tenir una importància fins fa 50 anys o 40 anys, diguéssim, ha quedat molt més en l'oblit.
I Àlex, ja per acabar, per qui es llegeixi el llibre i li quedi ganes d'anar sobre el terreny, abans has dit que la segona part del llibre era com una mena de ruta per aquest nord d'Espanya, no? A quins llocs els hi recomanaries anar, o quin lloc, per exemple, no es poden perdre per entendre encara molt millor el que expliqueu?
La veritat és que em costaria molt dir una zona, perquè, bueno, primer, tot el nord d'Espanya és un lloc que no només per anar a veure balenes i per anar a veure...
Per tot.
Aquest tema, sinó que vull dir, és un lloc que hi ha uns pobles meravellosos, es menja fantàsticament bé, vull dir, és un lloc en si mateix ja val la pena anar-hi. Ara bé, potser els dos llocs, les dues àrees que són en aquests moments que hi ha més memòria o hi ha més empremta, seria el País Basc, uh-huh, perquè ells van ser els que van iniciar l'activitat i durant molts anys la van controlar, tot i que estaven pescant els mateixos bascos, pescaven a Astúries i a Cantàbria, però eren els bascos. Llavors, els que ho feien, o sigui, els que manaven, entre cometes, eren empreses basques, que anaven allà, pagaven uns impostos per poder pescar i utilitzaven mà d'obra local. Però això, llavors, al País Basc és on hi ha més empremta, i després a Galícia, senzillament perquè és la zona més recent. A Galícia hi ha moltíssima cosa i que es preserva, doncs, hi ha factories baleneres senceres que es poden visitar, que estan, estan abandonades, però que tenen una detecció molt bona, molt elevada.
Doncs, Àlex, moltíssimes gràcies per explicar-nos tot això aquí a la Ronda Mar. Recordem, autor, juntament amb en Max, d'aquest llibre de l'empremta balenera al nord de la península Ibèrica. Moltes gràcies per passar pel programa.
Molt bé, moltes gràcies. I només una petita precisió. Sí. El llibre està escrit en castellà, perquè com se centra molt en el Cantàbric, uh-huh, el vam fer en castellà, ho dic perquè en castellà el títol és La huella ballenera.
La huella ballenera,
perquè si algú la busca, uh-huh, per empremta no ho trobarà.
Molt bé, Àlex, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu per l'interès.
Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
No deixem de parlar d'animals marins perquè avui tornem a pujar a bord de l'embarcació dels companys de l'Associació Cetàcia, l'entitat que divulga sobre les espècies de cetacis del Mediterrani. Sabrem si han pogut albirar totes les 8 espècies durant aquest any 2025, així com va passar el 2024, i coneixerem de primera mà alguna de les anècdotes d'aquestes sortides, Carles.
Doncs sí, avui ens embarquem a bord del vaixell de l'Associació Cetàcia per parlar amb un dels membres de l'entitat i conèixer l'actualitat de les seves darreres sortides a mar i descobrir si aquest passat 2025 han pogut tornar a avistar totes les espècies de cetacis del Mediterrani amb les sortides que realitza l'associació. Per fer-ho tenim amb nosaltres el biòleg Arnau Martínez. Arnau, molt bona tarda, bon any i benvingut de nou aquí a la Randa Mar.
Hola, bona tarda. Bon any també igualment i gràcies per un cop més, doncs. Entrevistar-nos.
Arnau, com ha estat aquest 2025? Entenc que ha sigut un any que, si no vaig errat, si no m'equivoco, si res no ha canviat, heu pogut tornar a vista totes les espècies de cetacis que hi ha aquí al nostre Mediterrani.
Doncs mira, ja he dit que ara repassant informació, bueno, en general ha sigut una temporada força bona, força interessant, però aquest any no ens ha faltat el dofí comú, el virament d'una de les espècies. O sigui, de les 8 espècies, per tant, estaríem aquestes 7, però les altres les hem pogut veure i hem tingut albiraments realment molt, molt interessants, sí, sí.
De les 8, 7 espècies, recordem, si vols, les 8 que podem veure aquí al nostre Mediterrani, perquè ens fem memòria una miqueta, eh?
Super. Així una miqueta, des de que sortim de port, no?, fins que ens anem cap a la zona més de profunditat, de canyons, el dofí mular seria un d'ells, que seria el dofí que trobem els que veiem des de costa. Després també podem trobar dofí ratllat, que ha sigut, bueno, ja avanço, que ha sigut el més albirat com de costum. També hem vist cap d'olla gris, cap d'olla negra, caixalot, hem vist també rorqual, i cap d'olla gris, no, ja l'he dit, perdó. Sí, bueno, els hem vist això, caixalot, rorqual, cap d'olla gris, cap d'olla negra, dofí ratllat, el comú no l'hem vist, i sí que hem vist el mular. Bueno, i el zífid de Cuvier, perdó, que me l'estava deixant, sí.
El zífid, que és una de, segurament la gran espècie més desconeguda, que tenim aquí al Mediterrani, que poca gent sap de la seva existència, segurament en general, i que a més a més encara que a més a més el trobem aquí al Mediterrani.
No, per nosaltres cada cop que el veiem i que el podem continuar veient cada any, això per nosaltres la veritat que és una alegria. Tant de bo poder, no, investigar més a fons sobre aquest animal tan interessant. Però sí, de moment encara el veiem, i per nosaltres quan el veiem el vaixell és sempre una festa. Encara que sigui molt, molt breu al moment, però sí, sí.
És curiós, no?, que clar, tothom pot pensar que el dofí comú hauria de ser el més habitual de veure, i en canvi ha sigut l'únic que no s'ha vistat aquesta temporada. No sé si teniu alguna hipòtesi, alguna teoria, alguna cosa.
La hipòtesi com a tal del perquè aquest any no diríem, va ser al final, hi ha anys que tenim més núvols que altres. També t'he de dir que aquest any ha sigut l'any des del 2020 que hem fet menys sortides. Aquest any hem produït una mica les sortides, també la meteorologia no ens ha acompanyat gaire, i això ens condiciona molt a l'hora de fer l'estudi. Llavors és veritat que aquest any hem agafat molts temporals i això ens ha condicionat una mica, llavors això també es pot veure reflectit en els resultats. El dofí comú també en general és un dofí que, tot i que tingui aquest nom, abans sí que era molt més comú que el Mediterrani, però també altres zones que s'ha descrit aquest animal, com pot ser l'Atlàntic, per exemple, allà sí que és molt més present. Llavors, per això també...
És un dofí, per això, en aquest cas, que no resideix en si al Mediterrani, sinó que entra i surt, eh? Si no m'equivoco, o ara no sé, ara no. Si ho estic dient bé.
Tot l'any està aquí, sí que ho podem veure. Aquí, concretament a la península, per exemple, a la part mediterrània, diem, sí que es veu molt més del que és a l'estret de Gibraltar, a la zona del sud d'Espanya, i aquí, en canvi, no el veiem tant.
Tot i això, la resta d'espècies sí que se n'ha avistat. Jo crec que també es pot considerar una bona temporada, com bé deies al principi, no? Al final, espècies com el zífid, que també segurament és de les més complicades de veure, que s'hagi pogut tornar a veure gairebé totes, també són bones dades, i suposo que també haureu pogut recollir un gran nombre d'avistaments que també us permetran continuar, no?, amb la vostra tasca que dueu a terme des de l'associació.
Totalment. O sigui, ara d'aquí, esperem d'aquí breu, no?, d'aquí un poc temps, a poder entrar a l'informe tècnic, que allà estan totes les dades concretes de forma pública, però sí, igualment ha sigut un bon any, al final que continuem tenint números els que tenim. Si comparem a l'inici del projecte fa uns 10 anys, els números són molt bons, i sí, que igualment estem contents. Al final recordem que si no ho fem des del voluntariat, no? I des de... som una entitat petita, i una entitat petita que pugui funcionar tot l'any amb aquests resultats, és veritat que estem molt contents.
Mm-hmm. No sé si heu pogut detectar alguns... ja sé que ja et vaig fent preguntes, que segurament amb l'informe que comentes, que d'aquí poc, que quan el traieu també segurament podrem concretar més i saber més especialment, però no sé si tu has pogut estar en algunes de les sortides d'enguany. No sé si hi ha algunes zones que normalment sovint estigueu per aquestes zones i que no sé si han variat els patrons de les espècies, si més o menys les veieu sempre en aquests llocs on aneu a buscar-les.
Sí, mira, t'explico. O sigui, realment, nosaltres en aquesta àrea de treball no són la zona dels canyons i la zona de plataforma, que és la zona més profunda, diguem, de la costa. Llavors, tenim una àrea que el que fem és sempre repartim el que es diu l'esforç, no? Per igual. Per què? Perquè si, per exemple, mostregem només una zona i sempre, i després tenim molts dofins allà, no vol dir que siguin allà perquè n'hi ha molts allà, sinó perquè només hem vist allà, no? Llavors el que fem sempre és estudiar la zona per igual, no? I amb això després obtenim resultats, i sí que al final dofí molar sempre el veiem a la zona de la plataforma, val? Que és la, diguem, des de costa ja es podria fins i tot veure si tens sort.
Els que estan més, diguéssim, a la zona que està més propera a la costa, eh?
Exacte, sí. El que seria la continuïtat del continent que s'enfonsa cap a dins, no? La platja cap a dins, fins als 200 metres, això seria la plataforma, doncs allà el dofí molar és el que hi és, i després ja comencem la zona de profunditat amb el talús, no? I el canyó, i allà doncs trobem associats a animals de profunditat com poden ser els cap d'olla grisos, cap d'olla negra, que de fet, en relació amb això, aquest any hem tret un article científic que hem publicat sobre la fidelitat del cap d'olla gris aquí a la zona del Garraf. Que també és molt interessant, és nou d'aquest any, que el van publicar, i el podreu trobar, i la veritat que també és molt interessant. He vist el que s'esperia de l'estudi de la fidelitat d'aquest animal, no? Saber com de resident o no és aquest animal, i bueno, a partir d'una sèrie de classificacions hem vist que hi ha un grupet que sí que estan més presents aquí a les Males Canyons, altres que són, diguem, de pas, i això a través de la foto d'identificació d'aquestes aletes que tenen, no? Doncs hem pogut observar això. I això també posa en manifest, no? És molt interessant per donar la importància dels canyons, és a dir, hi ha animals que estan relacionats amb aquests canyons, i si en un futur els podem protegir i donar-li un grau de protecció més elevat, val? Doncs encara més interessant, sí.
Això t'anava a dir, no? Quina importància té haver pogut detectar que, per exemple, en aquest cas d'aquests caps d'olla que hi resideixen, podríem dir, perquè s'ha aconseguit, no? Entenc que determinar que durant diversos anys són els mateixos individus que estan en aquesta zona. Quina importància té això per possiblement, potser, com això que deies, no? De cara al futur, poder protegir aquesta zona per declarar-la que és un espai on aquestes espècies hi resideixen.
Sí. Doncs justament, mira, els canyons estan entre dues zones protegides, diguem, que seria la part de més a prop de la costa, té una figura ja de protecció, i després més endins, que està al ferro, també tindria una figura de protecció, però el que és els canyons com a tal no hi ha cap figura. I clar, doncs, el fet primer sempre que vulguem protegir una zona, no? Primer diran, vale, doncs, demostra'm que per què vols protegir aquesta zona, no? Doncs això també posa en rellevància que els que ens recolzen en aquesta, no? En aquest voler protegir-ho, no? I al final doncs això és molt, molt important, el fet de seguir també continuant agafant dades durant anys, tens una base molt sòlida per demostrar que aquí és una àrea molt interessant, no? A nivell de si hi ha animals que són residents, també la relació que tenen aquests animals amb el medi, no? Aquests canyons, que és el que ells molts, no? Estan aquí, diguem, perquè és una zona d'alimentació, hi ha certes característiques que poden fer doncs, que estiguin aquí per l'alimentació, per exemple. I llavors, clar, si aquest ecosistema desapareix, també desapareix, no, aquest hàbitat i aquests animals. Per tant, protegir l'ecosistema, no, en aquests dos canyons, doncs també és interessant perquè continuïn estant aquí.
Mm-hmm. I aquí la importància, no, d'aquesta tasca que vosaltres dueu a terme de recollir aquestes dades que després, no, es poden posar damunt de la taula per aquests casos. Arnau, et volia preguntar també per dues espècies, rorqual comú i catxalot, no? Dues espècies que també heu pogut avistar. No sé si tens dades de quants n'heu pogut veure més o menys, o si són més o menys que altres anys, però què ens en pots dir també, no?, d'aquestes dues espècies?
Mira, Rufi, a veure, un segon, que el tinc per aquí.
Perquè, clar, hi ha... No, deia sí. que el rorqual i el catxalot són dues espècies que també, no?, que segurament poca gent es pensa, no?, que es poden avistar al Mediterrani.
Exacte, sí, és que al final són dos animals que, no?, quan si tu preguntes si tenim balenes aquí al Mediterrani, la gent et dirà que no, que t'has d'anar a l'altra punta del planeta, o lloc tropical, o el que sigui, per hores, i no és així. Al final també el que deies abans d'aquesta informació, nosaltres, per una banda, tenim aquesta missió, no?, de poder... més científica, però també aquesta part de transmetre aquesta informació a la població, perquè al final si només es queda en el món científic, diguem, no serveix de res, i per tant és molt important aquesta transmissió. Mira, aquest cas de Castellots l'hem pogut veure, va estar buscant el d'aquest any, encara no tinc el número, però sí que tinc el del total, Rorquals, per exemple, van tenir 8 albiraments de Rorquals, val? I és un número interessant també.
Això durant aquest any? Durant aquest any?
Sí, 8 albiraments.
8 albiraments,
sí, que no són individus, és a dir, dins d'un albirament pot haver doncs diversos individus, però, o dos individus, per exemple, tot i que els quals no es veien en grups, no? Però, però en aquest cas hi ha exacte 8 albiraments que hem tingut.
Uh-huh. I, vaja, tot un èxit, no?, seguir-lo veient, entenc, aquí a les costes del Garraf, en aquest cas, que és on vosaltres navegueu.
Sí, ara, perdona, que estava comprovant ara si l'any passat, per exemple, només en vam tenir un, val, d'albirament. Llavors, l'any passat si no vam tenir una baixada, però aquest any hem tornat a recuperar albirament, diguem que hem pogut veure. El perquè d'això, doncs, no et sabria dir ara mateix una raó concreta, val, però sí que aquest any els hem continuat una mica la línia que portàvem des de fa un temps.
Arnau, no sé si has pogut, ara hi ha una pregunta més a nivell personal, has pogut, sé que sou diversos els membres de l'associació que us aneu combinant com pugueu les sortides que feu a mar, no sé si has pogut fer-ne alguna darrerament o quantes n'has pogut fer aquest any i com han anat a nivell personal, no?, com han estat aquestes sortides?
Doncs mira, jo us tinc una anècdota.
Vinga, va, això és el que volíem escoltar.
Sí, és interessant, no? La veritat que he pogut estar en algunes, menys de les que m'agradaria, la veritat, entre això, la meteo, no?, i també que a nivell personal dos que trobaves pot i no pot. Però mira, vam estar aquest any, vam veure una sortida, vam veure primer un rorqual, ja bastant aviat al matí, després en continuar vam veure uns dofins molars, si no m'equivoco, que era aquell dia, i després ja com al migdia vam trobar un grup de cap d'olla negra d'uns més de 70 individus que mai havien vist tants individus de cap d'olla negra. Ara ja fa uns 3-4 anys que els estem veient cada any, que abans no els havíem vist, i és una cosa també molt interessant. I aquest any va ser el primer any que vam veure doncs, això, un grup gegant que mai n'havien vist tants. Llavors, primer vam veure un grupet petit d'uns 10 individus, vam acabar d'agafar la informació que ens feia falta, vam seguir anar davant, i de cop al poc temps vam veure que no, que era un grup realment molt més gran, el que passa que estaven no repartits, i això va ser un moment superinteressant, la veritat. Sí, jo em quedo amb aquest moment estrella.
Déu-n'hi-do, un grup de tants membres. Com feu aquest recompte? Perquè, clar, quan en veus tants, no? Deu costar, no?, de calibrar si són una desena, dues o 50.
Al final, sí, intentem sempre, com que som diversos de l'equip, no?, intentem entre tots repartir-nos la feina, comptar. El que és més important en aquest cas és intentar fer la foto ID, les fotografies de les aletes, però, clar, quan tens un grup molt grans i veus subgrups, intentes dividir, no, anem primer amb aquest subgrup, quan el tenim fent anem amb els altres, però és difícil, la veritat, clar, és difícil poder fer-ho tots, i també és difícil, que això no es veu, però és la persona que després farà la tria d'aquestes fotografies, diguem, a casa, a l'ordinador, que això se'n parla poc, però és una feina també molt costosa anar comparant aquestes aletes, no? Imagina't d'un grup pots fer ja doncs, més de 500 fotografies, doncs imagina't un grup gran, no? Llavors és molta feina, i sí, no, llavors ja no sabíem ni cap a on fer fotos, vull dir,
Això t'ha demanat també, no? Ara, a banda d'aquest informe anual final, també ve la tasca d'identificar si comparar les fotos, no?, amb d'altres anys, veure quins individus coincideixen amb altres fotografies que heu pogut captar altres vegades, i vaja, que no només són les sortides, sinó que també hi ha tota aquesta feina, tota aquesta tasca darrere.
Exacte, sí, al final també hi ha molta feina a fer, no? I clar, tothom veu lo maco, no? que és normal, al final, a les xarxes, a la divulgació, als medis, no? Que són, doncs, les imatges, els vídeos, però al final les sortides són una petita part, tota la feina que hi ha darrere, d'anàlisi de dades i de feina a l'ordinador, que al final un biòleg no només està sortint al mar, sinó que després hi ha molta feina a la cadira. I molta gent que està implicada en l'associació, que som molta gent que de forma voluntària, doncs, hi treballa. Sí.
Arnau, ens quedem sense temps, però vaja, que seguirem ben pendents de com evoluciona la funció de l'entitat, seguirem pendents d'ara quan traieu aquest balanç d'aquest any, i res, si vols comentar quan és la propera sortida, per si a veure si encara hi ha en places, o si no, que estiguin atents a les vostres xarxes, no?, que aneu compartint també les places que hi ha.
Jo crec que no hi ha una fa poquet, però s'ha girat per demà una mica de molt temps, llavors l'hem d'aplaçar, però aquest cap de setmana intentarem tornar a muntar, o sigui que al final cada cap de setmana estem sortint, i si no qualsevol interessada ens pot escriure'ns al correu de l'entitat, i també a més a més de les sortides fem dos xerrades, fem moltes activitats diverses, també animo a participar-hi, si ens volen conèixer, que al final doncs és el millor, no?, anar en persona i també anar a aquestes activitats. I res més, sí que això seria una mica tot, i moltes gràcies per l'espai.
A vosaltres, Arnau, estem en contacte i fins la propera.
Perfecte, adéu.
Som dilluns de Pasqua i com cada any ja porto la mona.
Atrás.
punt final de la Ronda Mar d'aquest dimarts 13 de gener del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
De Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Salgo, ven a tomar algo, tráete una canción, por si todo sale bien. Oye, montate mi coche, vámonos de aquí, por si todo sale bien. Y nada importa. ¿Te vienes o te vienes, sí o no? Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar desnudos antes de que me pille la luna besando tu piel. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción.
La xarxa.